Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 19 de febrer del 2023. Ja ha sortit el sol fa més de 20 minuts, de fet, o sigui que el peu a terra ja per l'horitzó de Cadaqués fa més de 20 minuts que brilla i no es pondrà fins l'entorn de 2:15 de 7 de la tarda al canal, altra punta de Catalunya. Pel que fa al temps, avui és un dia molt, molt, molt semblant al d'ahir, de cel obert, de sol, no hi ha previsió de pluges a l'horitzó, temperatures que venint de nit de glaçades aniran pujant i pujant i pujant fins a prop dels 20 graus cap al migdia. De seguida ens ho explica Xavi Segura i això vol dir que és aquest temps primaveral per el dia gran de Carnestoltes en moltes poblacions. Per d'altres va ser ahir, més aviat, però en tot cas de seguida ens hi desplaçarem en una festa que aquest matí tindrem el gust de comentar amb el gran Manuel Delgado, l'antropòleg de capçalera d'aquest programa i que ens recorda sempre que aquesta festa, la del Carnestoltes, té un encant especial, que és l'encant de ser una festa obligatòria. L'encant de ser una festa en què ser obedient passa per desobeir i, per tant, per subvertir. En parlarem després amb ell. Un diumenge que, en tot cas, una gran festa, de fet, un gran somni, com ha estat la Copa del Rei de bàsquet a Badalona, es tancarà avui sense la culminació, sense la cirereta al pastís, després que aquesta nit passada, si us heu anat a dormir d'hora, us n'heu anat a dormir d'hora, doncs no haureu sabut el que passava, però en tot cas la penya s'ha quedat a res, a dos dits de tocar la final de la Copa del Rei, en un partit contra el Tenerife que va estar dominat, o va tenir dominat en certa manera bona part dels minuts. En els segons finals se li va escapar, quan semblava que potser ja ho tenien, al final derrota i dolorosa, només un punt de diferència, i s'esfumava aquest somni de la penya de tornar a una final de Copa i guanyar-la 15 anys després. I a més organitzada a Badalona, que feia pràcticament 40 anys que això no passava. I amb un afegit més, que és que bona part dels favorits caiguts eren... Vaja, deixaven un espai obert per una bona final. Ni Barça, ni Madrid, ni Baskonia jugaran aquesta final, sinó que serà una final pràcticament inèdita. Unicaja-Tenerife. Avui en parlarem d'això en el dia que també, i ara de seguida us ho expliquem, hi ha un nou episodi en el serial del voltant de l'escàndol del Barça i els diners que durant pràcticament 20 anys va estar pagant a un exàrbitre que es va acabar convertint en extorquidor del club. Avui el País apunta una mica més cap a un exdirectiu culer que va morir fa dos mesos, Josep Contreras. Ahir el diari El Mundo, i us ho dèiem, publicava un seguit de factures que Contreras va estar cobrant, aquest directiu del Barça, cap a la seva empresa, des del club, i que la fiscalia sospita que servien, de fet, com a empresa pantalla perquè aquests diners arribessin finalment a l'exàrbitre Enríquez Negreira. Insisteixo, un directiu que tenia una empresa pantalla, cobrava diners del club i acabava a mans de l'àrbitre. Avui el diari El País afegeix que, de fet, la fiscalia el que sospita és que aquest directiu, insisteixo, que va morir fa dos mesos, que havia estat al club als mandats de Núñez, de Gaspar, de Bartomeu, s'enduia d'aquests diners una comissió del 50%. Falta veure si va ser al llarg de tots aquests pràcticament 20 anys de pagaments o no, però que s'enduia la meitat dels diners. Si això es confirmés, finalment, potser sí que algú, com va dir en el seu dia un altre directiu del Barça, Emili Rousseau, referit a un altre cas, potser sí que al final algú de dins estava ficant la mà a la caixa. Passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de la festa il·legal que s'està fent a Sarral, a la Conca de Barberà, des de divendres al matí. La Rave ha reunit un miler de joves en una zona de camps a 6 quilòmetres del poble, encara que en les últimes hores s'ha reduït el nombre de participants. Els Mossos en controlen els accessos des d'ahir i han fet dues detencions.
I s'agreuja la crisi interna a l'ANC, a l'Assemblea Nacional Catalana, després d'hores de reunió. Ahir, 13 secretaris nacionals i el vicepresident Jordi Pessarrodona van dimitir en bloc. Formen part del sector contrari, crític a la presidenta Dolors Feliu, qui va avalar la llista cívica per les eleccions al Parlament que ha causat finalment la trencadissa.
L'expresident més longeu de la història dels Estats Units, Jimmy Carter, comença a rebre tractament pal·liatiu a casa seva. Als 98 anys, després de diversos ingressos hospitalaris, Carter ha decidit passar a casa amb la seva família el temps que li queda, segons ha explicat la seva fundació.
I novetats, com dèiem, en l'escàndol del Barça, l'ex número 2 dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. El diari El País publica avui més detalls que esquitxen l'exdirectiu blaugrana, Josep Contreras, que va morir el desembre. La fiscalia creu que ell era qui canalitzava els pagaments a Negreira per suposats informes arbitrals i que ho feia a canvi de comissions del 50%.
I avui és el plat fort dels grans carnavals del Garraf, després de 4 dies de celebracions a Vilanova i la Geltrú, és diumenge de comparses i s'hi esperen 17.000 persones, mentre que Sitges desfilaran les rues al migdia, la infantil, i al vespre la dels adults.
El Joventut de Badalona es queda a les portes de jugar a la final de la Copa del Rei de bàsquet, que precisament s'està disputant a Badalona. Els verdinegres van dominar la major part del partit contra el Tenerife, però van acabar caient a l'últim segon de només un punt, 72-73, i amb un tap a Joel Parra en l'última jugada. Mentrestant, en futbol, el Barça està obligat a guanyar el Cádiz aquesta nit al Camp Nou si vol mantenir l'avantatge de 8 punts al capdavant de la Lliga, perquè el Madrid va sumar els 3 punts ahir al camp de l'Osasuna.
I el temps, avui seguirà la calma i l'ambient primaveral amb només alguns núvols prims i més pols en suspensió. Tot i el fred matinal, al migdia tornarà a ser de mànigues de camisa amb màximes al voltant dels 20 graus a diverses comarques.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, una festa il·legal a la Conca de Barberà continua en marxa 48 hores després amb el control dels Mossos d'Esquadra. De seguida insistim, us donem els detalls de la trencadissa de l'ANC, de les últimes novetats del Barça i del cas Negreira, i la decepció també de la penya a la Copa, però abans, en el cap de setmana gros de Carnestoltes, estem pendents d'una festa. Una festa, en aquest cas, il·legal, una rave, que des de divendres al matí es fa al poble de Sarral, a la Conca de Barberà. És una festa il·legal que ha arribat a reunir més d'un miler de persones. Està en marxa encara, tot i que els Mossos confirmen a RAC1 que està anant a menys. Les previsions eren que fins s'hi apropessin 7.000 persones, una xifra a la qual no s'hi ha arribat ni de lluny. Malgrat això, ahir al vespre l'Ajuntament del Poble calculava que encara en quedaven entre 500 i 1.000. Els assistents diuen que en són 2.000 i que tenen la intenció d'allargar la festa fins demà dilluns. Sigui com sigui, la policia hi té muntat un dispositiu per mirar d'evitar que hi vagi més gent i l'Ajuntament ha col·locat barreres d'aquelles New Jersey a les entrades del poble. Aquelles que són com de massisses. La rave s'està fent a tocar del bosc del Cano, a prop de l'ermita dels Sants Metges, en una zona aïllada que queda a un parell de quilòmetres del nucli del poble. La alcaldessa Maria Victòria Canyís reconeixia a RAC1 que li preocupa que els participants puguin fer malbé l'entorn rural de l'espai, on a banda de boscos hi ha cultius, especialment de vinya.
Són, àrees de sembrats, allà al voltant hi pot haver alguna vinya, i sobretot hi ha molt bosc. Doncs clar, ens preocupava, doncs això, si entren dins alguna vinya per donar el tomb o fan malbé algun espai d'aquests naturals que clar, som un poble rural i que volem mantenir.
L'avís el va donar divendres al matí un veí quan va veure que hi havia molts cotxes i furgonetes a la zona. L'Ajuntament els va avisar, els Mossos van confirmar que s'hi estava fent la festa sense cap tipus de permís, però de moment, en aquell moment almenys, van descartar desallotjar-la per motius de seguretat. No hi ha hagut, de fet, cap incident greu. Sí que la policia va detenir dos assistents per atemptat contra l'autoritat, un d'ells fins i tot va acabar colpejant un policia després de saltar-se un control. De fet, la gent va quedar ferit lleu. Els Mossos també han intervingut material com altaveus i equips de música. Mirarem d'anar d'aquí una estona cap a Sarral per veure com continua aquesta festa, aquesta rave, aquesta festa il·legal del voltant d'entre 500 i 1.000 persones que està en marxa des de fa 48 hores amb el control dels Mossos d'Esquadra. Tot això en un context d'allò que en diem disbauxa, un cap de setmana de carnestoltes. Fins a aquesta hora del matí, de fet, els Mossos encara no tenen constància d'incidents que es puguin haver produït a les celebracions a diversos pobles i ciutats de Catalunya. Però, en tot cas, són celebracions que no donen treva. Avui, de fet, arriba el plat fort de, entre altres llocs, els grans carnavals del Garraf. Amb Sitges i Vilanova i la Geltrú al capdavant, enceten el quart dia de festa, el més important, des que va arrencar el Carnestoltes dijous, el dijous gras. A Vilanova és dia de comparses aquest matí, a Sitges avui toquen les rues multitudinàries. Sigui com sigui, tant un com l'altre es preparen per rebre moltíssims visitants que acabaran d'omplir els carrers. Corresponsal de RAC1 al Garraf, Sergi Molina.
És diumenge de comparses a Vilanova i la Geltrú. Són el plat fort del Carnaval vilanoví. L'organització preveu una participació de gairebé 17.000 comparsers que hi enceran 100 tones de carmels, de les quals es calcula que 30 seran amb embolcall biodegradable. Hi haurà, a més, dues guerres infantils i 6 guerres d'adults, totes al so del Turuta, la música més representativa de la festa de la capital del Garraf. I al municipi del costat, a Sitges, avui també hi ha gresca assegurada. A les 12 del migdia desfilarà la rua infantil i a dos quarts de 8 del vespre la dels adults. Hi participaran 38 carrosses i 2.000 persones disfressades amb temàtiques ben diferents en un carnaval de Sitges ambientat a l'Òpera Veneciana.
Gràcies des del Garraf, Sergi Molina. Ahir, però, va ser el torn de moltes de les grans rues dels carnavals històrics d'arreu del país, com el cas de la Costa Brava. Així sonava la rua a Lloret, a prop al carnaval de Platja d'Aro, que sonava així. No sabem si amb censura prèvia o no de les cançons en aquest cas. També hi va haver-hi algunes d'elles perfectament censurables, eh? També hi va haver-hi la gran rua del Carnaval de Reus. Aquest era el so, per exemple, de la festa al Baix Camp. Efectivament, eh? O sigui, censurables. També a Torelló, a Solsona, a Sallent, en definitiva, milers de persones que van sortir als carrers disfressats i milers més que ho van fer per veure aquestes comparses avui, que en un cap de setmana que insistim, des del punt de vista meteorològic, acompanyarà tota aquella gent que vulgui celebrar el Carnestoltes, que vulgui celebrar aquestes rues de carnaval. 8 i 12 minuts, i on ahir es va acabar aquesta, pràcticament fregant la mitjanit, es va acabar la festa de cop, va ser a Badalona.
Som-hi, 3.9 per acabar. Tirada per Félix, Félix per Parra, Parra cap a dins, som-hi, Jou, som-hi, Jou, som-hi, Jou, que es penja, li cau al tap, aquest rebot és per Tenerife. Hi ha el partit que mor aquí. La penya ha perdut, li ha caigut el tap en última instància. Joel Parra ho havia fet molt bé, havia entrat en tot Joel Parra. La penya eliminada de les semifinals de la Copa del Rei. No sé si el tap és net o no, companys. El Joventut ha perdut 72, Joventut Tenerife 73.
72-73, a l'últim segon, només un punt de diferència. Hi havia gran expectació perquè el Joventut de Badalona pogués tornar a jugar a la final de la Copa del Rei de bàsquet 15 anys després, i a més jugant a casa. A la ciutat feia gairebé 40 anys que no se celebrava a Badalona la Copa del Rei, i de fet els verdinegres pràcticament ho aconsegueixen, van dominar la major part del partit amb avantatges mínims, però es van acabar perdent el darrer segon amb aquest tap que sentíem quan l'entrada de Joel Parra semblava franca. Qui va explicar aquesta semifinal i aquesta decepció des de Badalona és el Marc Mundet. Mundet, bon dia.
Hola, bon dia. És un partit que es resol en els tres últims atacs, a falta de 20 segons, amb empat a 71. Falta antiesportiva sobre Andrés Félix, que transforma un dels dos tirs lliures i es juga al servei de banda posterior amb un triple a destemps que sentenciava la semifinal. Un contraatac arrel d'aquesta mala decisió que culmina Elgin Cook pels canaris, 72-73. A 3.8 per acabar, en l'última jugada, Joel Parra no va poder acabar una entrada en l'últim segon i li va caure un tap de Tim Abromaitis que va posar el Joventut al carrer. Pels micròfons del Tudiràs va passar revista el president del club, Juanan Morales, després de l'eliminació. No va amagar la crueltat per la derrota.
Ho han fet millor els últims 10 segons que nosaltres. I ja està, de vegades dius que sí, preferiria haver perdut 15 punts, saps, i no veure't allí i després caure.
Un marcador que ens serveix la final d'avui, absolutament inèdita. Tenerife Unicaja. Els andalusos van eliminar per la part alta del quadre el Real Madrid a la primera semifinal, victòria clara, 82-93.
No treu, gràcies Mundet, que efectivament la festa a Badalona continua, perquè la Copa del Rei és una gran festa de bàsquet, però la decepció és evident per la penya, que havia eliminat divendres a la nit al Baskonia, un dels grans favorits, i que ahir es trobava amb l'oportunitat de plantar-se a la final 15 anys després, i a sobre veient que alguns dels grans favorits havien anat caient. No hi és el Barça a la final, no hi és el Madrid a la final, tampoc hi havia el Baskonia, que l'havia eliminat la pròpia penya. El Madrid havia caigut contra l'Unicaja, i en, al final hi haurà aquesta final, com deia el Mundet, inèdita, Unicaja-Tenerife, i tot i que no hi hagi la penya, evidentment la festa continua a Badalona, que feia 38 anys que era, no era la seu de la Copa del Rei. No deixem els esports perquè, en aquest cas, des de l'àmbit extraesportiu, però continua aixecant polseguera la polèmica al voltant de l'entorn del, del Barça, de l'escàndol que s'ha destapat al llarg d'aquesta setmana, els pagaments del club durant pràcticament 20 anys a l'ex número 2 dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. Ahir us explicàvem algunes de les novetats que ha publicat la premsa, que, entre altres coses, quan el Barça va decidir, l'any 2018, deixar de pagar-li diners a aquest exàrbitre, li va fer xantatge al club, això ho sabíem ja des de divendres, i en aquest cas, ahir, el diari El Mundo explicava exactament de què tractava aquest xantatge, aquesta forma d'extorquir al club. Va amenaçar de fer públiques irregularitats. Quines eren? Doncs, en concret, uns pagaments del Barça a un directiu de la pròpia entitat, Josep Contreras. Segons la investigació va apuntant, almenys la fiscalia creu que Josep Contreras, exdirectiu del Barça, que va morir fa dos mesos, servia amb la seva empresa de pantalla per aquests diners, perquè passessin del Barça fins a Enríquez Negreira. Doncs bé, segons llegim avui al diari El País, van una miqueta més enllà. La fiscalia creu que Contreras, insistim, directiu del Barça a l'època de Núñez, de Gaspar, de Bartomeu, cobrava per aquest moviment de diners, per fer d'empresa pantalla, comissions de fins al 50%. És a dir, s'emportava la meitat dels diners que el Barça disculpeu, li pagava Negreira per aquells famosos i sospitosos serveis d'assessorament. Segons el diari, que cita fonts judicials, entre el 2001 i el 2018 el club hauria pagat prop de 7 milions d'euros, això ho sabíem, a l'ex número 2 dels àrbitres, i en aquests anys Negreira hauria cobrat de tots els presidents, des de Gaspar fins a Bartomeu, que finalment és qui tanca l'aixeta l'any 2018, coincidint amb el moment en què Negreira deixa de ser el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. A més, Negreira no només, atenció, i aquí un altre afegitor que publica la premsa, no només hauria cobrat del Barça, el diari ara publica que l'exàrbitre també hauria treballat, si li podem dir així, per la Federació Catalana de Futbol. Segons hauria reconegut el diari, César Ochoa, responsable arbitral entre el 2006 i el 2009, van trobar transaccions estranyes durant el mandat de Casajoan Arrifà, com una transacció que va servir per pagar 4.000 reglaments a 1.500 col·legiats, i que els hauria cobrat també, en aquest cas, Negreira. Bé, doncs continua el serial al voltant d'aquest exàrbitre que va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres durant 20 anys, i que aparentment es va servir d'aquesta posició per cobrar diners del club, 7 milions d'euros del Barça, però a més amb la incorporació d'alguns exdirectius, que en aquest cas, alguns no, un exdirectiu, Josep Contreras, fins ara, que s'enduia la meitat dels diners. Per fer què? Per portar-los on? Continua sent una incògnita. 8 i 18 minuts. I en plana política, esclata la crisi que s'estava coent des de fa setmanes a l'ANC, a l'Assemblea Nacional, després d'una reunió tensa, maratoniana, molt llarga. Ahir va dimitir en bloc el sector més dur, més beligerant, amb la presidenta, amb Dolors Feliu. El motiu ha estat la decisió de la cúpula de posar-se a treballar ja en una llista cívica, que sabeu que havia amenaçat a la resta dels partits, l'ANC, amb això, una llista cívica de cara a les eleccions catalanes. Doncs bé, arran de la decisió de la cúpula de posar-s'hi a treballar immediatament en aquesta llista cívica, han plegat 13 secretaris nacionals de l'ANC. I a més, Jordi Pessarrodona abandona com a vicepresident. Malgrat això, diu que s'esperarà tenir relleu i que continuarà formant part del secretariat. Ho argumentava ahir a 8TV.
Hi ha a vegades masses capelletes, masses egos, que jo penso que els hem de superar. Si debatéssim més, si dialoguéssim més, ens entendríem molt més. Jo sóc partidari de la unitat absoluta de tot l'independentisme. Per tant, el meu pas al costat és precisament per continuar treballant per la unitat absoluta.
El discurs oficial també és conciliador. De fet, l'ANC va difondre després de la reunió una foto on sortien agafats Peça Rodona i Feliu, l'un al costat de l'altre, entre d'altres membres del secretariat, però el cert és que el sector crític acusa la presidenta d'antidemocràtica i autoritària per voler imposar una fórmula que no compta amb un suport ampli, i per això li exigeixen que se sotmeti a una qüestió de confiança. En tot cas, Feliu, que ocupa el càrrec des de fa menys d'un any, no en vol sentir parlar d'aquesta qüestió. En declaracions a TV3 intentava rebaixar la trencadissa.
Avui s'ha fet un esforç de conciliació que, com dic, ha estat àmpliament majoritàriament recolzat, però que no ha estat suficient, doncs, per tots aquests secretaris. No em plantejo la meva cap mena d'acció per part meva.
En un comunicat, l'Assemblea lamenta aquestes dimissions i afegeix que manté el compromís de millorar les relacions internes. En aquest sentit, subratlla que s'ha aprovat una proposta de resolució per millorar el funcionament d'aquest secretariat. I arribarem a 8:45 del matí. Encara en plana política, Esquerra Republicana defensa amb la boca petita la reforma del Codi Penal després que la Fiscalia l'ha deixat pràcticament en paper mullat en els casos de Josep Maria Jové i Lluís Salvador, com us explicàvem ahir. Els republicans diuen que la culpa de tot plegat no és el pacte en si amb el PSOE, sinó la interpretació esbiaixada que en fa la justícia espanyola, ho deia Gabriel Rufián.
Nosaltres ni podem, ni volem, però principalment no podem canviar el poder judicial espanyol. Això s'entén també? Nosaltres no podem canviar el Marchena. Només aspirem a posar-li difícil, a posar-li una mica més difícil.
Per la seva banda, Salvador Illa descarta que la decisió de la Fiscalia esquerdi les relacions que té els socialistes amb els republicans. El líder del PSC ha fet, de fet, una crida a respectar el procés judicial i diu que el seu partit continuarà treballant per l'entesa i la concòrdia.
Estem girant full i ho hem de fer-ho respectant les decisions dels diferents poders de l'Estat, en aquest cas també les decisions que ha pres recentment el poder judicial, no? Però l'objectiu ha de ser sempre la concòrdia, la convivència i mirar endavant per posar Catalunya en marxa, no?
Defensava Illa que la reforma del Codi Penal, que eliminava, entre altres, el delicte de sedició, estava ben orientada. Políticament a Catalunya, per una banda, hi ha aquesta trencadissa a l'ANC, per altra, les dificultats arran del procés judicial a Salvador i Jové, que podrien tenir afectacions polítiques. A Espanya, el debat continua al voltant de la llei del només sí és sí i la incorporació dins d'aquest debat del Partit Popular. Agafa protagonisme a les últimes hores al voltant del debat d'aquesta llei. Els populars han mogut fitxa, ara diuen que en garantiran la reforma, per tant que pactaran amb el PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir ahir a Les Palmes que veuen amb bons ulls la proposta que li han fet els socialistes i que hi donaran suport tal com està. Ara, doncs, Pedro Sánchez sap que té assegurat el suport a la seva reforma, encara que Podem els doni l'esquena. Precisament els socis de govern es posen les mans al cap davant la possibilitat que la llei del només sí és sí acabi sent una cosa de PP i PSOE. Des de Madrid, Roger Parciba, bon dia.
Bon dia. Feijóo recolza de manera incondicional la reforma que proposa el PSOE i, de pas, aprofundeix en la crisi entre els dos partits que formen el govern espanyol. Feijóo confirmava així el vot afirmatiu del PP.
Sea lo que sea desde el punto de vista electoral para el PP, nosotros vamos a apoyar la modificación de la ley del solo sí es sí por respeto a las mujeres españolas.
Amb aquest anunci de Feijóo es comença a concretar l'escenari que Podem anticipa ja des de fa dies. Una entesa entre socialistes i populars per canviar la llei sorgida del Ministeri d'Igualtat. Yone Belarra, líder de Podem i ministre de Drets Socials.
És absolutament incomprensible que el Partit Socialista se esté planteando en serio sacar adelante una reforma que es volver al Código Penal de la Manada con el Partido Popular la víspera del 8M.
Belarra feia una altra crida al Partit Socialista i ja en van unes quantes perquè tornin a negociar amb ells.
8:45, doncs efectivament, com diu Yone Belarra, ens podríem trobar en la circumstància que la reforma del Codi Penal al voltant, o de la llei del només sí és sí, que afecta el Codi Penal al voltant d'aquesta qüestió que ha estat clau pel discurs d'Unides Podem, a les portes del 8 de març, l'acabi impactant PP i PSOE. En un acte de partit, Pedro Sánchez va obviar aquestes paraules que sentíem de Feijóo sobre la llei del només sí és sí, i el va atacar parlant del dret a l'avortament. Després que el líder popular ha acceptat que és un dret legal de les dones, Sánchez va recórrer a la ironia.
Esta semana, bueno, pues hemos visto que ya por fin la derecha reconoce que el aborto es un derecho. Es verdad que apostillan que no es un derecho fundamental. Pero bueno, bienvenidos sean al siglo XXI, aunque sea con 23 años de retraso.
La llei de l'avortament que es va aprovar dijous al Congrés dels Diputats i que ha creat molt enrenou dins del PP. Núñez Feijóo ha hagut de fer equilibris semàntics per deixar clar que l'avortament és un dret legal però que no és un dret fonamental de les dones. D'altra banda, ahir van sortir a la llum dos nous casos de violència masclista a Espanya. El primer, una dona i el seu fill que estaven retinguts per la seva parella en un hotel al Cosebre, a Castelló, des de la nit de Nadal, Aurora Rodríguez.
La filla de la víctima va denunciar el 16 de febrer que una persona havia detingut il·legalment la seva mare per tràfic de drogues i que estava al poble on després la van trobar. La noia ho va dir a la policia francesa perquè viu allà i van ser ells qui ho van comunicar a la Guàrdia Civil. Una patrulla va anar a l'hotel i va entrevistar la gent que estava allotjada fins que es van topar amb un home de nacionalitat francesa que anava acompanyat d'un nen de 2 anys. Quan li van demanar si hi havia algú més, l'home va ensenyar la documentació d'una dona també francesa. Un cop van entrar dins l'habitació, van trobar la segona una víctima que els va dir que el nen era el seu fill. La dona va reconèixer a la policia que duia allà des del Nadal i que l'home l'havia agredit físicament. Els agents van detenir l'home acusat de violència de gènere.
I encara un altre cas, en aquest cas a Lugo, la policia espanyola va detenir un home de més de 80 anys acusat d'agredir sexualment una nena. Un home de 80 anys. També van arrestar la mare de la menor per consentir-ho.
Segons han dit fonts policials a l'agència EFE, va ser la mateixa víctima qui va denunciar el cas. Ara té 15 anys i viu en un centre tutelat. Els agents que es van fer càrrec del cas van començar una investigació llarga per identificar les persones que haurien abusat de la menor des que tenia 10 anys amb el consentiment de la mare. De fet, la policia es va centrar en identificar els homes d'avançada edat que li haurien fet tocaments a llocs on la seva mare la duia. Alguns dels sospitosos fins i tot ja han mort.
Quatre minuts i dos quarts de nou del matí, ara que parlàvem de les relacions entre PP i PSOE, avui el diari El Mundo treu el Sant Cristo Cros del Partit Popular, José María Aznar. Entrevista tota portada al diari, l'expresident espanyol que es dedica en aquestes circumstàncies que estàvem dient ara a elogiar el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo. Diu que confia que la seva moderació, la seva serietat i la confiança que transmet retornin el PP a la Moncloa. Això quan, recordeu que aquest cap de setmana fa exactament un any d'una de les pitjors crisis del partit. Tal dia com avui, l'expresident del PP, Pablo Casado, feia marxa enrere i tancava l'expedient que havia obert el dia abans contra Isabel Díaz Ayuso. Recordeu el cas, eh? Acusava la presidenta de Madrid de tràfic d'influències per haver contractat l'empresa de mascaretes del seu germà durant la pandèmia. Unes acusacions que, finalment, a Casado li van costar el càrrec. Ahir va fer un any d'aquella doble, que no sé si recordeu, aquella doble entrevista que feien gairebé consecutivament a la cadena COPE, en aquest cas el president del partit, Casado, i la presidenta de Madrid, Ayuso. Finalment, qui va caure, com sabem tots, va ser Pablo Casado. Doncs bé, en aquesta entrevista al Mundo, també l'expresident espanyol, Aznar, defensa 20 anys després com va actuar davant la guerra de l'Iraq. Reconeix que els resultats no van ser els millors, però no pensa demanar perdó perquè diu que va defensar els interessos d'Espanya.
Argumenta que la seva actuació va servir per enderrocar el règim de Saddam Hussein. Això sí, en el seu discurs fa un gir i es demana si és millor donar suport a l'enviament de tropes a l'Iraq o defensar Maduro. També en política, l'expresident espanyol diu que espera no haver de governar amb Vox. Assegura que els extrems s'acostumen a ajudar, per això diu que l'única manera d'evitar que una Espanya plurinacional és votant el PP, perquè Pedro Sánchez està anant en aquesta direcció.
Doncs bé, avui Aznar que diu que millor que no s'hagi de pactar, que no hagi de pactar el Partit Popular amb Vox. Avui, que aquesta nit, a la Sexta, Jordi Évole entrevista qui va ser portaveu, qui va ser una de les dones fortes del partit de Vox, secretària general Macarena Olona, que després va ser candidata per Andalusia i que trencarà el seu silenci per primer cop des que va partir peres amb el partit, a més de manera polèmica. Diu que Vox ha engegat una campanya de difamació contra ella i per això contraataca amb una informació que, segons el programa de l'Ode Évole, podria fer implosionar Vox des de dins.
Si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir del partido del macho alfa sin pedir permiso ni autorización, conmigo se ha equivocado profundamente. Se ha equivocado de cojones.
En un altre moment de l'entrevista, Macarena Olona, que qüestiona el lideratge de Santiago Abascal perquè diu que hi ha decisions que ni tan sols pren ell, que es prenen des de fora.
Que Santi no es libre completamente. Sí que tengo la sensación que las decisiones en Vox, no te digo las decisiones de gestión ordinaria, no siempre se toman en Vox. Tengo la certeza que en algunos casos se toman fuera de Vox.
¿Dónde?
Cuando te digo fuera de Vox es por personas que no forman parte formalmente del organigrama, pero que tienen un poder decisor importante.
Macarena Olona, aquesta nit a la Sexta, en el programa de l'Ode Évole, al costat del Jordi Évole, aquest matí al Via Lliure en parlarem amb el director del programa, amb Jordi Évole, aquest matí al Via Lliure. 8:45. Aquest divendres que ve, dia 24 de febrer, farà un any que Rússia va començar la invasió a Ucraïna. En un principi, Vladimir Putin comptava que seria un conflicte bèl·lic llampec, però pràcticament 12 mesos després encara no es veu el final i el balanç ara mateix és devastador. Es calcula que han mort desenes de milers de persones entre soldats i civils. Hi ha ciutats senceres arrasades, infraestructures destrossades i poblacions amb problemes per accedir als subministraments més bàsics. Avui la majoria dels diaris fan balanç del conflicte, per exemple a La Vanguardia, que podem llegir la crònica d'en Plàcid García Planas sobre el terreny, en què explica la realitat contraposada que es viu a Kiev amb ciutadans que per una banda assisteixen a l'òpera i d'altres que enterren els seus soldats. O el diari Ara, que descriu situacions molt complexes, com una botiga de souvenirs en una ciutat de guerra com és Kiev. Doncs bé, just quan s'està a punt de commemorar aquest primer any de la invasió russa, ahir Brussel·les va anunciar que volia accelerar l'enviament d'armes cap a Ucraïna. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa l'opció de pagar per avançat a la indústria armamentística, tal com es va fer durant la pandèmia amb el tema de les vacunes, per fer arribar més armament a Kiev. Von der Leyen ho deia ahir des de la cimera de seguretat de Munic i apunta que aquesta serà l'única via per frenar els plans imperialistes de Vladimir Putin.
Ha estat Putin qui durant 8 mesos ens ha tallat el 80% del subministrament de gas a la Unió Europea. Un gran error estratègic. Creia que ens podria fer xantatge i que ens agenollaríem, però tot el contrari, perquè hem trobat una alternativa al gas rus.
També des de Munic els Estats Units han acusat formalment el Kremlin d'haver comès crims contra la humanitat durant la guerra d'Ucraïna. Ho deia ahir la vicepresidenta Kamala Harris, que assenyalava les forces russes per atacar sistemàticament la població civil. The United States
has formally determined... Els Estats Units han determinat formalment que Rússia ha comès crims contra la humanitat. I jo dic que tots els que han perpetrat aquests crims i els seus superiors, que en són còmplices, haureu de retre comptes. You will be
held to account. Doncs bé, mentre s'allarga i s'estira aquest conflicte, a Ucraïna la guerra fa pràcticament un any que dura i una de les conseqüències d'aquest conflicte és que les esglésies no estan donant l'abast. Cada dia organitzen diversos funerals pels soldats que moren al front del Donbass. Aquesta és només una de les marxes fúnebres que sonen més d'un cop cada dia en aquests centres religiosos. I és que hi ha punts on els combats continuen sent molt cruents, especialment a la frontera de les regions de Donetsk i Luhansk. Allà, la ciutat que ara està a l'ull de l'huracà és Bakhmut. Rússia té entre cella i cella conquerir-la. Ens ho explica la corresponsal de RAC1 a Ucraïna, Elena Pelinkano. Elena, molt bon dia.
Bon dia. Més de la meitat dels habitants de Tornivska, un petit poble dels afores de Kiev, es reuneixen pel funeral de Konstantin. El jove formava part de la Guàrdia Nacional Ucraïnesa i va morir aquest dilluns al Donbass per l'impacte de la metralla. Tenia una dona i un fill petit. Avui el soldat hauria fet 30 anys. Una hora després, el monestir de Sant Miquel de Kiev acull una altra missa fúnebre. El soldat, que fa un any treballava a una empresa tecnològica, va caure a Bakhmut. La petita ciutat de la regió de Donetsk no té gaire importància estratègica, però s'ha convertit en un símbol tant per Rússia com per Ucraïna i en la tomba d'un nombre indeterminat de soldats. Al front no hi ha manera de saber el nombre de víctimes ucraïneses, tot i que fonts de l'exèrcit asseguren que aquest cap de setmana, en un sol dia, van morir 1.035 russos. L'única forma de valorar l'abast de l'infern de Bakhmut és per la cua d'enterraments als pobles i ciutats de tota Ucraïna.
Gràcies, Elena Pelinkano. Des d'Ucraïna, una de les conseqüències de la guerra, evidentment, és l'èxode de refugiats. Catalunya ha rebut més de 21.000 desplaçats des que va començar la invasió fa un any. Són dades de la Secretaria d'Igualtat de la Generalitat que publica avui La Vanguardia. Només el 15% dels refugiats han volgut entrar en el programa estatal d'acollida, mentre la resta subsisteix amb els seus ingressos i els seus mitjans. Doncs bé, una part d'aquests desplaçats són nens. les escoles catalanes han acollit gairebé 5.000 alumnes d'Ucraïna des de l'inici de la guerra. Un 90% van arribar al curs passat abans de l'estiu i la resta han anat arribant des del setembre amb més comptagotes. Les demarcacions que han acollit més alumnes són Girona i Tarragona, dues zones on ja hi havia una comunitat ucraïnesa important, Pol Prats.
Educació destaca que els últims mesos hi ha hagut poques matrícules noves, però molt de moviment entre escoles. Ho ha explicat a RAC1 la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.
O bé aquelles famílies que estaven allotjades en hotels han anat reubicant, han trobat vivenda o han trobat feina, es mouen i, òbviament, mouen els seus fills, filles dels centres on estan. Per tant, ja no és tant el nombre d'alumnat nouvingut, sinó la mobilitat.
Per ensenyar català als nous alumnes, el departament ha desplegat 380 intèrprets. Ara bé, les associacions de famílies creuen que és insuficient. Lidón Gasull, directora de FAC.
La queixa és que el Departament d'Educació no està posant intèrprets per facilitar aquesta acollida tant pel que fa a l'alumnat com les seves famílies.
Hi ha centres que se les han empescat per ensenyar el català fora de l'aula. És el cas de l'escola Mestre Ramon Estavella i Torredeflot, a Guissona, on han creat un programa de ràdio mensual. Ho explica RAC1 la cap d'estudis, Anna Minguell.
Els esdeveniments que passen a l'escola, els aniversaris de l'alumnat, dedicar cançons. Així es potencia també l'oralitat i el fet de poder parlar i participar.
Ara, Educació està rebent entre 4 i 10 alumnes ucraïnesos cada setmana.
8 i 35 minuts, doncs bé, precisament ara que estàvem parlant d'Ucraïna, Zelensky, Volodymyr Zelensky, va ser un dels grans protagonistes de la jornada d'ahir a la Berlinale, perquè allà Sean Penn hi va presentar el documental Superpower, dedicat a la figura del president ucraïnès i del conflicte amb Rússia. De fet, el festival ha volgut deixar clar des del principi que dona suport a la causa ucraïnesa. Ja ho va demostrar amb la gala inaugural, en connexió directa amb Zelensky, i es va reafirmar ahir en la presentació del documental de Sean Penn, pel·lícula fora de competició que ha dividit la crítica. Anem cap allà, enviada especial de RAC1 a la Berlinale. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Quan va començar la invasió russa d'Ucraïna fa quasi un any, una de les notícies que va donar la volta al món és que Sean Penn es trobava a Kiev rodant un documental i que buscava la manera de fugir del país. El resultat d'aquell rodatge es va presentar ahir a Berlín. Quasi dues hores de documental que s'endinsen en els orígens polítics de Zelensky, les arrels del conflicte amb Rússia i els interessos internacionals que hi ha al voltant d'Ucraïna. Això sí, tot plegat passat pel filtre emocional de Penn, que s'ha convertit en un apassionat defensor de la causa ucraïnesa.
Com va ser possible que Liverpool, la ciutat dels Beatles, connectés directament amb els cors de les persones arreu del món? Doncs bé, ara els ucraïnesos acullen i animen el sentir del món. Crec que Ucraïna són els Beatles d'avui en dia.
Penn fa un retrat personalista del conflicte, presentant-se quasi més ell com a protagonista que no pas el mateix Zelensky, i això dona com a resultat un retrat de la situació esbiaixat, testosterònic i amb bones dosis d'alcohol. Per cert, que Sean Penn no va ser l'única estrella a Hollywood que va passar ahir per la Berlinale. Adrian Brody i Jesse Eisenberg hi van presentar Menòdrom, de John Trengove, una crítica a la masculinitat tòxica.
8 i 37, encara un parell de punts en plana internacional. Als Estats Units, pendents de la salut del president número 39, Jimmy Carter, 98 anys, que ara mateix és ingressat en tractament de pal·liatius a casa seva després d'haver hagut d'ingressar diverses vegades a l'hospital. Ho comunicava ahir la seva ONG de Carter Center, Adrià García.
Jimmy Carter va ocupar el càrrec entre el 1977 i el 81 i va rebre el Nobel de la Pau el 2002. En una entrevista al Món a RAC1, anys després, el 2010, treia pit de la seva gestió en la política exterior.
The best memory... Em sembla que el meu millor record, quan vaig fer el acord de pau entre Israel i Egipte, després de quatre guerres en 25 anys, això va ser un moment meravellós. També fer que el Senat dels Estats Units van votar a favor de la devolució del Canal de Panamà.
Una entrevista en què va elogiar també d'altres presidents, va citar com els seus referents Abraham Lincoln i Harry Truman, i en canvi considerava que el pitjor havia estat George Bush fill.
Encara sobre els Estats Units, Pequín critica la decisió d'abatre el globus que va sobrevolar el país a principis de mes. El màxim responsable de la política exterior xinesa ho considera un abús de força.
Desafortunadament, els Estats Units van fer oïdes sordes i van desplegar els seus avions avançats per abatre el globus amb míssils. És un comportament inimaginable que toca la histèria. És un abús de poder. Aconsellem als Estats Units que deixin de fer coses absurdes en els seus tractes d'afers exteriors.
Així ho deia el responsable de polítiques exteriors de la Xina a la conferència de Munic, de què us parlàvem abans. Els Estats Units insisteixen que es tractava d'un globus espia, tot i així no pensen trencar relacions amb el govern xinès. Estats Units. Hi ha una gran polèmica al país pel descarrilament fa més de dues setmanes d'un tren que transportava mercaderies químiques perilloses en un petit poble anomenat East Palestine, a l'estat d'Ohio. L'administració de Joe Biden ha anunciat en les últimes hores que enviarà a la zona experts mèdics per confirmar si hi ha riscos o no per la població. Un anunci que arriba després de les insistents queixes dels veïns de la població que posen en dubte fins ara la resposta oficial d'aquest descarrilament i d'aquest accident. Aquesta setmana, per exemple, la cadena CBS, citant treballadors de la companyia que operava el tren, Norfolk Southern, diuen que el tren portava una càrrega exagerada, 151 vagons i un pes de 18.000 tones. Una quarantena dels combois van acabar descarrilant i es va haver de desallotjar bona part dels gairebé 5.000 residents del poble. Al cap de 3 dies, la companyia va fer una expulsió controlada del gas i de la resta de productes químics. I des de llavors s'han disparat les veus, algunes més expertes que d'altres, dels efectes que la fuita podia tenir per la salut de la població. També és cert que han proliferat un munt de teories de la conspiració, principalment a través de les xarxes socials. Avui ho explica també el corresponsal als Estats Units de La Vanguardia, invocant el desastre de Txernòbil o assegurant que l'abatiment del globus i d'altres aparells per aquests dies només busca tapar la polèmica del descarrilament. Teories sense proves, diu Francesc Peyron, que han trobat ressò en l'oposició republicana a Joe Biden. I més enllà dels Estats Units, 13 dies després del terratrèmol de Turquia i Síria, la xifra de morts ja supera les 45.000 persones. Tot i això, encara hi ha miracles puntuals. A Antioquia, ahir es van rescatar 3 persones encara, entre elles una criatura. 13 dies després, duien 300 hores sota un edifici. A més, a part d'estar entre runes, els supervivents han d'enfrontar-se a diverses dificultats. Per exemple, que els equips de rescat estan desapareixent i donant pas a camions que s'enduen les runes, i l'assegurés que a dia d'avui encara hi ha rèpliques del terratrèmol, que poden arribar a magnitud 5. A Antioquia, hi tenim la corresponsal de RAC1, Anna Montraveta. Anna, bon dia.
Bon dia, les rèpliques continuen diàriament. Ahir n'hi va haver dues de magnitud rellevant, una de 4,8 i una altra de 5,3. Tot i això, cada dia hi ha més rèpliques menors a la zona on hi van haver els terratrèmols. És el cas d'Antioquia, la ciutat més afectada a nivell general. El centre de la ciutat no és habitable, ja no hi queda ningú més enllà dels cossos de seguretat. A moltes zones encara no hi ha electricitat. Els policies expliquen que les màquines, ara que s'han acabat els rescats, treballen més a poc i que ningú sap encara on anirà tota la runa. Antioquia és una ciutat històricament important i per això un grup de voluntaris documenta els espais.
Som del Partit dels Treballadors de Turquia i volem fer un documental.
A més, els enginyers civils, que no han permès la gravació de la veu perquè són funcionaris i estan sota l'estat d'alarma, continuen revisant els edificis i determinant si són habitables o no. Diuen a RAC1 que en un mes han de tenir totes les cases catalogades.
Parlàvem del drama a Turquia, del drama també a Síria per aquest terratrèmol, precisament allà, però bastant lluny de la zona del que va succeir a la zona del terratrèmol a Damasc. Aquesta nit hi han mort 15 persones en un bombardeig que ha fet l'exèrcit d'Israel. Els míssils han caigut a 12 quilòmetres al sud de la capital, en una zona amb objectius lligats a les milícies iranianes i libaneses, però que també ha destruït, entre altres coses, una escola. I a Bulgària, la policia ha detingut ja 7 persones relacionats amb la mort per asfíxia de 18 migrants en un camió, un vehicle que va ser localitzat divendres i que estava abandonat a prop de la capital, de Sofia. A dins un compartiment fals hi havia 52 persones, entre elles nens. Els supervivents van haver de ser traslladats a l'hospital i alguns encara es troben en cures intensives. Tornant a casa nostra, Xavier Trias s'ofereix a governar Barcelona de la mà del PSC o d'Esquerra. En una entrevista al diari Ara, el candidat de Junts a les municipals els demana que es mullin.
Primera, jo vull ser alcalde i per tant jo vull guanyar i això ho va guanyar i el meu plantejament és guanyar. Jo en els candidats els dic sempre el mateix: si guanyes tu, jo t'apoyaré. Per això li dic a Esquerra i li dic al PSC. Dic, tu, si guanyo jo, m'apoyaràs.
Trias, qui sí que ha descartat com a companya de viatge, és Ada Colau. L'actual alcaldessa considera que els seus projectes polítics són, en molts extrems, antagònics.
Ada Colau la tractaré perfectament, però serà la meva oposició. I buscaré potser alguna col·laboració puntual en temes socials. Però jo dic, escolta'm, jo amb la senyora Colau el model que tinc és diferent.
Avui queden poc més de 3 mesos per les municipals i totes les enquestes apunten a un resultat bastant ajustat entre les primeres forces de Barcelona, per tant un pacte com a mínim necessari de 2 o 3 per arribar a l'Ajuntament. Trias, que també en aquesta entrevista carrega contra el president d'AENA, Maurici Lucena, perquè diu que no és ningú per decidir com s'ha d'ampliar l'aeroport del Prat. amb la revifada del debat sobre com fer-ho i si s'ha de fer, l'alcaldable de Barcelona de Junts alerta, també va alertar ahir en un acte de partit que l'empresa gestora de l'aeroport no pot tirar pel dret a l'hora d'escollir com fer l'ampliació. Trias, a més, va acusar Lucena de prendre el pèl als ciutadans amb els diners que es van prometre l'any passat per fer l'ampliació.
No pot ser de cap de les maneres que el senyor Lucena ens digui com ha de ser l'aeroport. Diu, no, és que si no feu això, no us donarem 1.700 milions. Diu, com, escolta'm, això ara ja s'exigirà, perquè aquests 1.700 milions no me'ls dones tu. Són del compte d'explotació de l'aeroport.
A més, apunta que els pobles i ciutats de l'àrea metropolitana també han de poder decidir com fer l'ampliació. Per cert, encara parlant d'infraestructures, ahir s'anunciava per part del president de la Generalitat que les obres per construir la variant de Sagàs al Berguedà i que culminarà la connexió entre Osona i el Berguedà es començaran a construir aquesta tardor. Parlàvem de Barcelona i una de les imatges del dia que veureu a tota la premsa va sobre un dels llocs més icònics de la ciutat de Barcelona, en aquest cas la Pedrera. L'escultura de gran format de Jaume Plensa, Silent Music, va coronar ahir el terrat de la Pedrera. El trasllat de la peça fins al capdamunt de l'edifici de Gaudí va obligar a tallar el carrer Provença, entre Passeig de Gràcia i Pau Claris, us ho explicàvem en directe, per la instal·lació d'una grua de més de 30 metres que va generar també bastanta expectació ciutadana. L'artista, que té un gran prestigi internacional, va supervisar el procés i va inaugurar la seva nova obra. És una escultura de bronze de 200 quilos que té forma d'home assegut fet de fragments musicals. Plensa reconeixia que per ell tenia molt de significat veure la seva peça al costat de les xemeneies d'Antoni Gaudí.
T'haig de dir que avui era emocionant per algú que és fill d'aquesta ciutat veure una escultura sobrevolant tota la imaginària de Gaudí. Si alguna peça o alguna imatge és icònica d'aquesta ciutat, és aquesta. M'ha emocionat especialment veure una escultura meva dialogant amb tot aquest món de Gaudí.
L'artista que va explicar que aquesta peça, aquesta escultura, només hi serà durant l'exposició Jaume Plensa, Poesia del Silenci, que s'obre el dia 31 de març a la Pedrera i que fa una retrospectiva dels últims 30 anys de carrera. És només una de les 8 peces que s'instal·laran en diverses parts de la Pedrera, com les golfes, el pati i la façana. Passa un minut de 3:15. Un canvi a la llei espanyola hauria deixat gairebé 12.000 parelles de fet sense pensió de viudetat entre el 2008 i el 2020. Ara fa 9 anys el Constitucional va modificar la norma que regulava aquesta ajuda per equiparar la regulació de l'Estat, però a la pràctica va acabar invalidant els casos concrets de les comunitats que ja tenien un codi civil propi que ho regulava. És el cas de Catalunya, Navarra i l'Aragó.
Segons el diari Ara, el canvi del 2014 va fer que moltes parelles de fet que ja ho eren legalment i que per tant tenien dret a cobrar la prestació perdessin aquest dret d'un dia per l'altre. De fet, el nombre de pensions de viudetat a parelles de fet catalanes va caure a la meitat després d'aquesta acció del TC. Aquest any, però, ja hi ha hagut dues sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans que donen la raó a tres vídues catalanes que van portar els seus casos a Estrasburg. El Tribunal Europeu acusa la justícia espanyola d'haver violat el dret a la seguretat jurídica i a la propietat dels demandants després d'haver-los denegat aquest ajut.
Abans de passar la resta de la informació cultural, un parell de punts. Per una banda, aquest dimarts farà un any que el govern va declarar la prealerta per sequera al Ter Llobregat, que rega 9 comarques del litoral i el prelitoral de Barcelona, també del Solsonès. La situació ha anat clarament a pitjor i ara per ara només queden una quarantena de pobles que no estiguin oficialment en sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua preveu reunir-se a finals d'aquest mes per decidir si aplica noves restriccions en el consum d'aigua. Això mentre encara hi ha comarques que no estan connectades a la xarxa de subministrament d'aigua potable i que han de fer avui mans i mànigues per poder obrir l'aixeta. El cas del Moianès, on només un poble, Calders, està connectat a la xarxa. La resta viuen de petits embassaments de pous i d'aqüífers que cada cop, evidentment, també estan més secs. Joel Penya.
Són 9 pobles del Moianès que tenen dificultats per abastir-se d'aigua. Hi ha casos on fins i tot s'han d'abastir a través de camions que arriben carregats d'aigua, com Graneu Castellcí, que en rep 4 d'uns 28.000 litres d'aigua per subministrar-se cada dia. Uns camions que estan subvencionats a mitges, però que en part han de pagar els ajuntaments. El president del Consell Comarcal del Moianès, Ramon Vilà, explica a RAC1 que això és una despesa addicional important.
Els municipis que han de portar cubes, la majoria, que estem per sol, l'altre dia parlava amb l'alcalde que em deia que dir que s'han d'avançar uns diners, que aquests diners estan subvencionats en part, però abans no es tramita, doncs passen uns temps i clar, els ajuntaments, els pressupostos dels ajuntaments també tampoc estan dissenyats per això d'entrada, no?
I diu que la manera d'arreglar la situació seria connectar els pobles a la xarxa de subministrament d'aigua potable en lloc d'altres solucions temporals com fer transvasaments dins la mateixa comarca.
I en plana de successos, els Mossos han trobat sense vida la dona de 53 anys que va desaparèixer dimarts a Esparreguera, al Baix Llobregat.
Segons ha explicat la policia a RAC1, el cos no presenta signes de violència i tot apunta a un accident. Feia dies que la policia i un grup de voluntaris la buscava. Segons el seu entorn, va sortir de casa per anar a caminar i ja no va tornar. La família havia compartit imatges d'ella a les xarxes socials per si algú la veia.
I denuncien una pallissa a una menor a Balaguer per part de 5 companyes de classe.
La família ha presentat denúncia als Mossos. La jove, que fa primer d'ESO a l'Institut Ciutat de Balaguer, va haver d'anar al CAP per les ferides. Ha passat aquesta setmana. Les 5 companyes, totes menors, la van agredir i ara la policia ha obert una investigació per identificar les autores.
En el dia que avui lamentem la mort del periodista del diari El País de 60 anys, Pere Ríos, arran d'un càncer. Nascut a Sant Boi, durant molts anys es va encarregar de la informació de tribunals al diari. Va treballar a revistes locals i a diaris barcelonins i des de meitat dels 90 al País, on també va cobrir informació política, sobretot el procés independentista. Pere Ríos va publicar el llibre Banca Catalana Caso Abierto sobre l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i el presumpte desviament de fons de l'entitat durant els anys 80. Per cert, abans que parlàvem de Barcelona, si us hi heu de desplaçar al llarg d'aquest matí, atenció que a 8:45, fa 20 minuts, ha començat la mitja marató. A conseqüència d'això, com sempre, hi ha afectacions a la mobilitat. És una cursa que comença a la Ciutadella i que recorre punts de la capital catalana com Plaça Espanya, Arc de Triomf, la Torre de Glòries i el Fòrum.
Les afectacions es concentren en la zona que queda entre Gran Via de les Corts Catalanes i el mar, principalment als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí. Fins a les 12 del migdia, Transports Metropolitans de Barcelona recomana l'ús del metro. Hi ha 38 línies de bus afectades que alteren o limiten el recorregut i entre les 7 del matí i les 12, la línia T4 del tramvia també interromp el servei. A partir de les 12, el tram recuperarà el recorregut entre estació de Sants, Adrià i Glòries. I finalment la T4 restablirà el servei habitual a les 12:20.
I les 9, un parell de punts en l'àmbit cultural. Avui que el món del cinema té un ull posat al Regne Unit. A partir de les 9 del vespre s'hi celebren els BAFTA, els premis de l'Acadèmia Britànica que arriben a l'edició 76 i que tenen com a clara favorita la pel·lícula alemanya, que a més també competeix pels Oscars. Res de nou a l'Oest.
Mister.
Paul Bäumer.
Möchte nicht loslegen.
La pel·lícula, que es pot veure a Netflix, amb el nom també en castellà, Sin novedad en el frente, acumula 14 nominacions dels BAFTA, entre els quals millor pel·lícula no anglesa, director i guió adaptat. El nombre de nominacions la segueixen la triomfadora dels Globus d'Or, Almas en pena de Inisherin.
Colin, Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends?
We're still the best of friends.
I també una altra de les pel·lícules que competeixen àmpliament pels Oscar, Tot a la vegada a tot arreu.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Totes dues opten a 10 premis BAFTA, entre els quals hi ha el de millor pel·lícula, director i guió, i també diversos premis actorals. I tanca el rànquing de les més nominades Elvis de Baz Luhrmann, que acumula 9 nominacions, entre elles el millor protagonista, Austin Butler, que ja es va endur el Globus d'Or per la interpretació del Rei del Rock, Butler, que competirà amb Colin Farrell, amb Brendan Fraser de The Whale, de La Balena, Daryl McCormack per Good Luck to You, Leo Grande, Paul Mescal per After Sun i el veterà Bill Nighy per Living. En categoria femenina estan nominades també Anna de Armas pel seu paper de Blonde i també Kate Blanchett, Emma Thompson, Viola Davis, Daniel Deadweiler i Michelle Yeoh. A més, també Argentina, 1985, competirà a la categoria de millor pel·lícula estrangera amb Res de nou a l'Oest, el que dèiem, Corsage, Decision to Live i The Quiet Girl. La gala al Royal Albert Hall de Londres la presentarà l'actor suasi britànic Richard Grant. I avui l'agenda musical que comença forta perquè arriba a Barcelona el metalcore de Bring Me the Horizon. El grup grup britànic és un dels més exitosos del gènere a nivell mundial i ho demostra que han venut totes les entrades pel concert d'avui al Sant Jordi Club. Mentrestant, a Rasmatàs hi triomfa un altre estil de molt d'èxit, el K-pop de The Rose. Estan de moda des de fa temps els grups coreans d'això de K-pop, del pop coreà. El grup de Seul, The Rose, ha tornat als escenaris després d'haver-se aturat 2 anys, a temps en què alguns membres de la banda han hagut de fer el servei militar. I ja de tornada, avui a Barcelona fan l'últim concert de la seva gira mundial per presentar el nou disc que es diu Hill. I mentrestant, a l'Auditori de Barcelona la cosa va de superherois. Títol de Krypton, la Film Symphony Orchestra, que presenta a l'Auditori un repertori amb el bo i millor de les bandes sonores de pel·lícules d'herois i de superherois, Conan el Bàrbar, Els Venjadors, Braveheart o Superman.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
En 4 mesos ja serem al juny. I tu, si ho desitges, estaràs estrenant barbacoa al jardí de la teva nova casa. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porte Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porte Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet almendrina, galetes polen pipa, una rajola de xocolata xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra-la ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, per el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Yo sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil, ¿eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
A les 9 del matí, temps pels esports ara. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia.
Abans ja hem repassat l'eliminació del Joventut de la Penya, que s'ha quedat a les portes de la final de la Copa del Rei de bàsquet, que precisament es juga aquests dies a Badalona i que serà avui una final inèdita, un Unicaja Tenerife, sense els grans favorits. I en futbol també hem explicat les novetats del cas Enríquez Negreira, aquest cas que esquitxa el Barça, que hauria estat pagant durant pràcticament 2 dècades l'ex número 2 dels àrbitres en concepte d'assessorament verbal. Des del punt de vista extraesportiu, per tant, explicat, però avui hi ha la part esportiva. El Barça té partit a les 9, al Camp Nou, partit de Lliga contra el Cádiz, bastant important, més del que sembla, perquè la temporada passada el Cádiz va guanyar 0-1 al Camp Nou. El Barça, a més, obligat a sumar els 3 punts per mantenir l'avantatge de 8 punts sobre el Madrid com a líder de la Lliga. Ara en són 5, perquè ahir els blancs van guanyar, amb dificultats, 0-2 al Camp de l'Osasuna. I, a més, el partit cau enmig dels dos de l'eliminatòria de l'Europa League contra el Manchester United, que per tant obliga Xavi a fer rotacions avui a la nit.
Sí, Xavi ha recuperat el capità Sergio Busquets i té les baixes d'Araujo per sanció i de Pedri i Dembélé per lesió. L'equip ve d'empatar dijous al Camp Nou contra el United i dijous que ve afrontarà la tornada que ara ho creu a Old Trafford per seguir viu a Europa. El tècnic confirma que avui hi haurà, per tant, sorpreses a l'11.
Independentment si haguéssim guanyat o perdut i s'hagués mig sentenciat l'eliminatòria, faríem rotacions, perquè ja ho vaig dir l'altre dia, hi ha fatiga, hi ha cansanci, hi ha molèsties, hi ha moltes coses, hi ha molts partits en molt poc espai de temps i necessitem fer rotacions. Està clar, hi ha gent que està entrenant molt bé, que s'ho mereix i que entraran bé segur demà.
Davant el Barça tindrà un Cádiz que ha puntuat les dues últimes visites al Camp Nou i a més que hi arriba amb la moral pels núvols després d'haver guanyat dos dels últims tres partits que de fet l'han fet sortir de les posicions de descens per primera vegada en tota la Lliga. El partit començarà a les 9 i es podrà seguir des d'una hora abans a la sintonia de RAC1 amb el Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1.
I com dèiem, amb aquesta pressió d'haver de guanyar per mantenir els 8 punts de marge respecte al segon, al Madrid, que malgrat empatava 0-10 minuts pel